Celebra els 40 de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. 40 anys.
Dies de ràdio.
Catalunya Ràdio.
Aquest programa és l'internauta que es dedica a posar context a la vida online.
Bon dia, Catalunya. Us estimo.
Ja em teniu aquí una altra vegada amb vosaltres.
Hola, família. Salutacions de Jordi Tardà.
Presentació i realització, Pepa Palau.
Hi ha dues respostes, perquè sí o perquè no.
Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio.
El programa que gosa penetrar en els entrellats de les intimitats humanes.
El Esportiu Lleida és més líder que mai després de la important victòria d'aquesta tarda al Camp d'Esports contra el Marbella.
Us parla Andreas Faber-Caixa.
Aquí el lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico.
Som amb el hashtag Som la Tribu. Va, vinga, esperem els vostres comentaris.
I ja comences a veure gent doncs, que està fora del cotxe en comptes de netejar el cotxe.
Com cada dimarts, cada vostès dimarts. Tenen l'aventura d'escoltar-nos.
Hola, sóc el Vermell Fred.
Hola, senyors, bon dia, ja tornem a estar.
Els lleidatans porten dues victòries consecutives i avui tenen ganes d'aconseguir la tercera.
Bona nit i benvinguts al mes d'agost i a les vacances oficials.
Per posar-se en solfa i afinar cada dia de cada dia, a l'hora del cafè, l'orquestra.
Joan Oller, 1955-2022. Cafè Àsia. Un programa de Joan Oller i David Guzmán per les nits dels diumenges d'estiu que acompanya el viatge per la ruta de la seda del Festival Grec 2018.
Mio carissimo David.
Com està, Joan?
Molt bé. A veure si endevines a través d'unes pistes que et donaré on viatgem avui.
A veure si són bones.
Dues actrius hi van néixer, de nom anglès. Vivian Leigh i Julie Christie.
Molt bé, i no és Anglaterra perquè estem viatjant per l'Àsia, per tant, segueix que ja hi arribarem.
Va, dos homes que t'agraden, perquè escriuen George Orwell i Rudyard Kipling.
Eric Arthur Blair, que no només va estar a Anglaterra, també a Birmania i Kipling.
I Barcelona.
Home, Kipling, i Barcelona, i Kim, i el seu imaginari. Jo diria que estic ubicat.
Va, definitiu. El senyor Salman Rushdie. On va néixer?
Bombay. És a dir,
Índia. Nom de Ginebra. País.
Índia.
Lema.
La veritat triomfa per ella mateixa.
Número d'habitants.
1.340 milions.
Superfície.
3.287 milions de quilòmetres quadrats.
Capital.
Nova Delhi.
Altres ciutats importants.
Bombai, Calcuta, Jaipur.
Govern.
República Federal Parlamentària.
Independència de la Gran Bretanya.
15 d'agost de 1947.
Rànquing democràtic mundial 2017 segons The Economist.
Lloc 42 de 167.
Pena de mort.
Sí, per casos d'assassinat, violència, violació, alta traïció, terrorisme.
Religions.
Hinduisme, budisme, ianisme, sigisme, judaïsme, cristianisme, islamisme, zoroastrisme, xamanisme.
N'hi ha per tothom. Llengües principals.
Hindi i anglès.
Moneda.
Rúpia.
Preu Big McDonald, agost 2012.
2,95 euros.
Prefix telefònic internacional.
91, com a Madrid.
Diferència horària.
5 hores i mitja, quan aquí és l'hora del te, allà són 2:15 de la nit.
Esports.
Hoquei sobre herba, cricket, tennis, futbol i tot plegat molt british.
Cerveses, el teu moment estel·lar.
Blue Lager, Buckwheat White Beer, Exclusive in Champagne Style, Premium, Premium Lager, Premium Pilsner, Regular, Strong, Ultra Lager.
Mai ek jawan ladka, tu ek haseen ladki, ye dil machal gaya to, mera kusur kya.
Cafè Àsia. Totes les Índies de la Índia. Programa de Joan Oller i David Guzmán. A més, el dia 1 de juliol del 2018.
Rasta hamara takna, darwaza khulla rakhna. Rasta hamara takna, darwaza khulla rakhna. Lene tujhe o gori, aayenge tere sajna.
Kuch aur ab na kehna, kuch aur ab na karna, kuch aur और अब न करना ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना
मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना
चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना
शाबा ओई 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 शाबा ओई 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 शाबा ओई 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 शाबा ओई ओई ओई
Dipti Golani, namasté.
Namasté.
En quantes llengües pots saludar?
Déjame pensar...
Una castellà,
català, hindi, sindi, urdu, que parlat és com hindi, després punjabi, i rajasthani o marwari, perquè vinc de Jaipur o regió de Jaipur. Una mica de tot.
Es porta avantatge, eh? Unes quantes més que nosaltres. Dipti, tu ets economista, ets experta en cultura índia, formadora intercultural, economista també, en fi, i a més a més portes, que a 20... quants anys a Barcelona?
26 anys.
Què vol dir això? No entenc res.
26 anys.
26.
Ens ho tornes a dir per aprendre alguna cosa?
26, 26, sal, anys.
Sal, anys. Sí. Anys vol dir anys?
Anys.
Escolta, estem molt a prop.
Chhabbisal. És curiós, el número 9 en hindi i en català es diu mateix. 9.
Hem de buscar-hi un nou significat.
9 i 9.
I en hindi també vol dir nuevo, a més de dir 9?
No. Llàstima. Només no, quasi. I després un animalet que es diu serp.
Serpiente.
Sí, serp, que India tiene fama, aquí conocéis India por ser serpientes, ¿no? Parece ser que todos somos encantadores de serpientes en India y vivimos en calle. Bueno, esto hablaremos, pero serp en català, en sànscrit i en hindi mateix.
A les afores d'un poblet de l'Índia vivia un encantador de serps amb la seva dona. Cada matí l'encantador baixava al poble a treballar. Agafava la seva catifa, l'instrument per encantar la cobra, i s'asseia a un racó del mercat. Aquest encantador no era un encantador qualsevol. En lloc de portar una flauta, portava un instrument de corda. Aquest instrument tenia un so diví que encantava fins i tot a les persones que passejaven pel mercat. L'havia fabricat ell mateix, amb fusta de teca i una carbassa, i li havia posat 26 cordes, que en tocar-les produïen una cascada de notes brillants. Es tractava del sitar. Quan tocava el sitar, la seva cobra aixecava el cap i ballava el ritme dels acords. Tothom es quedava meravellat i li donaven diners. Però un dia, que hi havia molts diners, quan va decidir marxar a casa, no s'adonà que tres lladres l'estaven seguint per robar-li els diners. L'encantador arribà a casa i li ensenyà a la seva dona tots els seus guanys, tot dient: «Ho guardaré tot a les golfes». Agafà la cobra i els diners i ho guardà en dos cofres diferents. Els lladres estaven vigilant i ho van sentir tot. L'encantador i la seva dona van anar a dormir i els lladres van entrar. Van agafar el primer cofre que van trobar i van sortir corrents al carrer. En el moment d'obrir-lo per repartir-se els diners, va arribar la gran sorpresa. S'havien equivocat de cofre. La cobra va sortir tota furiosa perquè l'havien despertat i els lladres, morts de por, van sortir corrents. El dia següent, l'encantador pujà a les golfes a cercar la serp per començar una nova jornada, però només va trobar un cofre i va exclamar: «M'han robat els diners!». Però en aixecar la tapa va veure que els lladres s'havien equivocat de cofre. L'encantador sortí fora de casa, anà al mercat, desplegà la seva catifa, es va seure i començà a tocar el sitar. I al cap d'uns minuts, la serp es va apropar fent zig-zag. La va recollir i se l'emportà amb ell cap al mercat per començar un nou dia. I dels lladres no se'n va tornar a saber res més.
Serpiente, para nosotros es el que lleva como guirnalda al dios Shiva.
¿Qui és aquest déu?
És el déu que tenemos una trinidad, uno es creador de universo, que es Brahma, otro es administrador de universo, que es Vishnu, y después destructor, que es el Shiva. Pero destruye cosas malas. Si no destruyes, si una cosa no acaba, ¿cómo empezarás otra nueva?
Tu vas arribar, Dipti, a la Barcelona preolímpica l'any 91, sí. I en canvi t'has convertit, ets el gran pont entre l'Índia i Barcelona, que fins i tot fa rutes culturals a l'Índia, no?
Sí, sí, faig rutes. Estan, perquè moltes vegades, home, Índia molt a prop, a vora no tenim, doncs faig rutes culturals, walking tours, Índia en Barcelona. doncs explico sobre cultura índia, com vivim aquí, una mica sobre immigració indi, que per exemple aquí, si comparem amb Estats Units o Anglaterra, està canviant, però encara que perquè aquí hi ha més de gent de negoci que enginyers o informàtics o metge, com passa en aquests dos països. Però això està canviant ara, eh?
Què hem de dir? Indi o hindú?
Això en català tenim resolt. En català no hi ha cap problema. En castellà sí. En català, indi, gent d'Índia, hindú, religió.
Mm. Però també hi ha els indis pèl roig.
Bueno, això sí, no? Sí, el de el d'Amèrica.
Això és un western.
Però... No, però aquí, en castellà sí que és el hindú, o és el religió, o hindú. Doncs o a vegades em diuen, no, tu ets índia. Home, jo sóc d'Índia, però jo no estic d'acord. Però això és el problema meu, no? De gent que jo dic que jo sóc hindú, per casualitat, que la meva religió també és hindú, però jo sóc hindú de nacionalitat. El país és l'Índia. Com tu no és Espanya, eres espanyola de la mateixa manera. Mm-hmm. Jo, el meu argument és això, però en anglès també, Indian i Índia, català també.
Però hi ha una mica més de 5.000 indis, més o menys. Tu quan vas arribar, quina és la dificultat per a una persona de l'Índia més gran que vas haver d'afrontar a Catalunya?
Jo vaig venir, quan vaig venir aquí, jo vaig venir en octubre, ara riuràs molt. Jo vaig venir aquí en octubre i no parlava castellà, català, ni sabia que existia.
Però parlaves anglès.
Parlava anglès, però pensava que tothom parlava anglès i quasi ningú. Parlava,
el David perquè... sí, jo no. Som el 50%.
Vaig dir, bueno, que començaré a aprendre... En principi pensava que hi ha gent que parla castellà amb un accent diferent, per això a vegades entén i altres vegades no. I va ser el mes de novembre que vaig ja començar a llegir una mica i entendre. I vaig anar a zona de Montseny i vaig llegir un cartel que jo almenys jo vaig llegir així, posava àrea de caca, al ser trencat jo no sabia. Mm-hmm. I vaig dir, bueno, quan no saps una cultura, tens massa imaginació, és un bosc.
Dius, això és una merda.
No, que tenen una zona per fer les seves necessitats. O vaig una mica més endavant, una altra àrea de caca, bueno, bosc és gran i tenen més coses. I el més endavant em va venir àrea privada de caca. Àrea privada de caca, bueno, el coto privado tiene su àrea. Però al final em va venir àrea controlada de caca. Jo vaig dir, no... Això ja, encara que sigui molt diferent la cultura, no pot ser.
És una distopia.
Això, ara tinc que preguntar alguna cosa. I vaig preguntar i em van explicar el de ser trencat i tot això. I mateix temps, al mes de gener, més o menys fan fira de Reis, no?
No.
Sí que allà venen, hi ha parades que venen. Tenemos diferentes tipus de cacas. Vendemos diferentes tipus de caca. Sí, jo vaig veure gent menjant aquell dolç, caca. I clar, si no coneixes aquella cultura, dius, com que estan menjant això? Y después tienen un tío que pegan que caga regalos. I després tenen un tio escondido por ahí. I clar, imagineu si jo no pregunto res a ningú, en 3-4 mesos torno a Índia. Què explico? Moltes vegades, jo això sempre explico aquesta cosa en el, quan visito escoles, quan, perquè diversitat és això, que no, no tenem que sacar nostres conclusions, no, no. Hem de preguntar, segur que heu vist alguna cosa a Índia, o segur que heu vist alguna cosa d'altra nacionalitat. Pregunteu.
Quin és l'estereotip més gran sobre l'Índia que caldria trencar? Quin és el lloc comú? Quin és el tòpic que té?
La vaca sagrada.
Vaca sagrada. No, sembla que nosaltres aixequem per matí, fem ioga, mengem curri, veiem Bollywood, tots són o pobres que viuen al carrer o tots són enginyers informàtics i matemàtics. No, no hi ha terme mitja, diem.
Taj Mahal, fila,
Índia,
passatge,
a la Índia,
Índia,
Song,
Hindu,
Isma,
O,
Calcuta,
Nova,
Delhi,
Cash,
Mir,
Salsa,
Curry,
Kama,
Sutra,
Rama,
Yana,
Rama, Lama,
Ding Dong,
Ayur,
Veda,
Boli,
But,
Hawaii,
Bombay,
Teresa,
Calcuta,
Mahatma,
Gandhi,
Indira,
Gandhi,
Vaca,
Sagrada,
Pollastre,
Tandori,
Maharaja,
Rajapurtala.
I el meu germà van embogir. I en tots dos casos es va sentir aquesta música diabòlica.
Altesa, la seva família s'havia enfrontat als traficants d'opi?
Efectivament. Ell lluitava contra una organització secreta que terroritzava la població i l'obligava a cultivar el cascall de l'opi. I jo, el nou marejà de Ramaportalà, continuo aquesta lluita. I aquesta vegada, aquesta vist terrible, va dirigit a mi.
No et moguis! Estàs detingut! Jo diria més, en nom de la llei estàs detingut!
Què vol dir tu?
Ei! Què me volu?
Sun!
Suna!
Ati kya khandala?
Kya karo? Aake me khandala?
Ghumenge, phirenge, nachenge,
el David t'ha preguntat quines van ser les teves dificultats a l'arribar aquí. Jo et demanaré quines van ser les teves felicitats en arribar aquí, si n'hi ha alguna.
Sí que n'hi ha molts. Que a mi m'agradava molt que puc anar... Sobretot era d'aigua. Que... Jo vinc d'una zona que ens venia aigua una vegada a la setmana, 2 hores només. Rajasthan, el mes de juny i juliol, maig-juny és molta calor, obria aixeta i sempre hi havia aigua, i fins i tot aigua calenta, que és un luxe, que moltes vegades no donem compte. I en gent, jo he viscut a Jaisalmer, que és un desert, i veia que, vale, jo vinc d'una zona, pues, una casa, més o menys ens portaven aigua, però jo veia dones caminant quilòmetres i quilòmetres sobre gerros d'aigua.
Aigua, pots demanar aigua. I vos, senyor, m'estau fent i mos girau ses espales i feis com qui no mos sent. Aigua vos demanar, aigua.
Catalunya Ràdio, 40 anys, dies de ràdio.
Oportunitat d'estudis que teníem aquí. jo que Índia també n'hi ha, però aquí, saps, hi ha com una relaxació, no hi ha una competició, saps? Nosaltres som tanta gent a Índia, traient un 10, no tens garantit que entraràs a una universitat bona. Tu has de tenir alguna cosa més. Sempre hi ha, saps, aquella cosa en cap que tu has de fer alguna cosa més. I vaig venir aquí i vaig veure que no, aquí, no, això no, és més relaxat.
Escolta, si teniu la saviesa a l'ADN, què veniu a estudiar a Europa?
Sempre. El ser humà ha d'estudiar sempre. Queda estudiar, queda... Estudies per a què? Per aprendre algo, perquè sempre queda algo per aprendre. No nacemos todo aprendido y sabies así, pero hay cosas aquí muy buenas que también puedes aprender. Manera de tratar gente y corazón grande que hay aquí també.
Per exemple, a nosaltres també ens agradaria aprendre, tu que en saps, què vol dir matemàtica vèdica? En què es diferencia el que vam aprendre nosaltres a l'escola?
2 + 2 = 4 a l'Índia.
Sí. Matemàtiques vèdiques venen de Vedas, són llibres sagrades. La paraula Veda ve de sànscrit, que vol dir saviesa. D'ahir ve yoga, que coneixem aquí.
Què vol dir yoga?
Yoga és una manera de viure. No és només... Yoga té 8 capes i una d'aquestes capes és asana, postures, que fem aquí. Però yoga és molt més, és una manera de viure, és una filosofia.
Però tu et mous en el món també de la formació i visites moltes escoles. I una de les coses que m'ha cridat l'atenció és una pràctica que té a veure amb la manera d'explicar contes i que m'agradaria també compartissis, que té a veure amb els dibuixos Warli. Què són els dibuixos Warli?
Sí, dibuixos Warli són quan no sabíem abans com fèiem saber expressions en temps de, saps, el tribus i tot això. Pintaven el por en parets i tot això. I a vegades pensem que per fer art o per fer coses boniques necessitem moltes coses. Dibuixos Warlis basats són formes geomètriques, triangles, quadrats, rodones, molt senzills de fer. I què feien servir? Per branques d'arbre, dits o roba, i el colors d'on venien? El farina d'arròs o blat barrejat amb aigua, coses de naturalesa. I per què feien? Per agrair la naturalesa tot el que ens havia donat. Sempre dibuixen una cosa, un cercle, i tots estan agafats de mans. I veien, i vol dir que és una comunitat. Comunitat és important. Culturalment, la diferència gran que he trobat aquí és cultura molt individual. I jo vinc de cultura
comunitària.
Doncs quan jo veig coses aquestes de comunitària, a mi m'agraden molt més. Jo quan venia aquí, jo volia parlar amb veïns i veïnes. Tots amb ascensor em saludaven i que hace sol, que parece que lloverà, però res més. Però jo volia parlar més.
Aquí la comunicació meteorològica és molt important.
Vaig trigar més, però ara tinc una relació fantàstica amb tots els veïnats que visc, barri de Sant Antoni, que ara està de moda.
Home, escolta, és el Taj Mahal de Barcelona.
Sí, ara és el Taj Mahal de Barcelona.
Tu vas venir aquí a aprendre. Per què creus tu que els Beatles i els hippies dels 70 van anar a l'Índia a aprendre?
Perquè buscaven algo diferent, perquè buscaven la creació, buscaven algo que li faltava. Tots els d'ésser humà, per què viatgem? Perquè ens falta alguna cosa, volem trobar aquell trosset que ens falta. Igual aniré allà i trobaré, i segur que van trobar.
Per què van anar a l'Índia i no a Tombuctú?
Perquè les seves necessitats eren així. I pot ser, nosaltres com que creiem en destí, destí no era que vayan a Índia i no en Tombuctú.
It is strange to see pop musicians with sitars. When George Harrison came to me, I didn't know what to think. but I found he really wanted to learn.
És més plàcida una vida que creu en el destí?
Sí.
Per què?
Sí, rotund. Perquè aquí, o en Occident, normalment pensem que nosaltres controlem tot. Tot el que fem som nosaltres. Però no és així. Hi ha coses que tu pots fer al teu part, que es diuen accions, o nosaltres diem karmas. Vale? Tu pots fer...
Què vol dir karma?
Karma són accions diàries que fas. Vale? I el resultat d'aquests karmas que has fet ara, present, o al passat, el teu futur depèn d'això. Val? Doncs hi ha...
És un currículum moral.
És un currículum moral, sí, o és un crèdit de banc que t'ho has de tornar. Si has agafat molt de diners, has de tornar. Si has fet molt mal a karmes...
I si has fet molt bé?
Doncs tindràs premi.
Tindrem un cel?
Sí.
Com tens el compte corrent, Dipti?
De karmes, molt bona. De karmes, crec... que creien, queriendo nunca he hecho daño a nadie. Queriendo.
The safest course is to believe in the moral government of the world and therefore in the supremacy of the moral law, the law of truth and love. Exercise of faith will be the safest where there is a clear determination summarily to reject all that is contrary to truth and love. I confess that I have no argument to convince through reason. Faith transcends reason. All I can advise is not to attempt the impossible.
Hi ha un senyor que es deia Mahatma Gandhi.
Sí.
Què vol dir Mahatma?
Mahatma, alma grande.
Ànima gran,
sí.
Gandhi.
Sí.
Què va fer aquest senyor tan gran que ha influït tants anys darrere? Fins i tot en aquesta Catalunya contemporània... Parlem de pacifisme.
Sí.
Tot això neix amb ell?
Sí, a veure, no exactament, però ell va agafar... El hinduisme té quatre pilars fonamentals i un d'aquests és ahimsa, no violència. I Gandhi va agafar aquest concepte i va dir no violència. Totes les coses, tots els problemes podem solucionar parlant.
On la ment no té por i el cap es manté alt. On el coneixement és lliure. On el món no s'ha trencat en fragments per estretes parets domèstiques. On les paraules surten del més profund de la veritat. On, sense cansament, allarguem els braços cap a la perfecció. On el corrent clar de la raó no ha perdut el seu camí al desert de sorra dels hàbits morts. On la ment es tira endavant per tu el pensament i l'acció cada vegada més ampli. En aquell cel de la llibertat, el meu pare, que el meu país desperti. Rabindranath Tagore.
Hi ha un apartat importantíssim que té a veure amb el llenguatge no verbal.
Sí.
Quins són els gestos que faríem bé de conèixer per anar a l'Índia? Què és allò que ens pot despistar? Si ens fan, no sé, si ens aixequen una mà, si ens miren d'una manera determinada, si ens hi acostem en excés.
Nosaltres, per exemple, quan parlem i tot això, tocar gent i tot això, és molt normal. Fins i tot veureu molt nois agafant de mà. Això no vol dir res amb l'orientació sexual. Dos nois agafant de mà només són bons amics, res més. I pot ser que algú, que tu és bon amic ja, i ve i agafa de mà. Aquí se assusten, però no te digo. Ui, me cogió de mano, i què hago? No, tranquil, només són amics, res més, i vol donar gràcies, que està molt content de fer negocis amb tu. Això em va, a mi em va passar algun més d'una vegada amb empresaris i va passar això, dic, i va passar això.
Tu vols dir que els hi vas donar la mà i ells es volien prendre el braç?
Que no, que van... Per exemple, esteu després, com aquí, no? Com tot arreu, després de negoci com? Anem, anem al restaurant, mengem i tot això. I molts jocs en dia, doncs, estan parlant i has agafat de mà el noi i no... No, no és el que agafi el braç, no, però va ser així, sí. I això és una de les coses. Després, el, com mirem nosaltres temps i com valoreu vosaltres a Occident, aquí, el, aquí en anglès, com en anglès diuen, no? Time is money. Nosaltres diem time is eternal. I clar, entre time is money i time is eternal, que no acaba mai perquè tens pressa.
Com a rock diuen, vosaltres occidentals teniu els rellotges, nosaltres tenim el temps.
Això no vol dir que, per exemple, en una oficina, aquí quan fas el treball, no? Vens al dematí, treballaràs 8 hores, no? És el que més normal. I de 9 a 10 faré això, això, això. A, B, C, D, E, F, F, vale?
A for underwear, B for vegetables, C for seashore, D for telephone, E for idiot, F for police, G for zebra, H for Australia, I for England, J for Xerox copy.
A Índia posem tots aquest apartat en un cercle gran i aniré agafant aquest, també hi treballaré, de A i hasta F. Aniré agafant aquest, ara agafo A, ara agafo C. Per què? Perquè hi ha condicions que no controlo jo. Per exemple, tu estàs treballant en una oficina i en aquella nosaltres som 1.200 milions de persones, poca broma. No, aquí amb 6 milions i ui, molta gent.
7 i mig,
val. I 47, 46 o 47 en tota Espanya. Però només la meva regió n'hi ha 56 milions de persones.
Ai, ai, ai.
Doncs, clar, per exemple, hi ha escassez d'electricitat, vale? Tallada de llums. Què faràs? Màquines grans igual no pots funcionar. Doncs has de, aquella període de 10 a 11, igual faig altra cosa. Canvio, perquè tall de llum no és cada dia. O hi ha una boda. Senyor Mittal, en esta broma os gastó aquí 60 milions d'euros quan hizo boda en Montjuïc. Doncs...
Això no és un altre tòpic, els milionaris indis que venen a gastar fortunes?
Home, milionari indis, però per negoci va bé, no? Per què milionaris? Aquest és un altre tòpic, que en Índia tots són pobres.
No, jo dic un altre tòpic.
Sí.
Tots els indis són bons.
Sí, això pot ser que no sigui tòpic.
He sentit a parlar de màfies russes, de màfies ucraïneses, de màfies japoneses, la Yakuza. En canvi, dels indis o hindús... No conec ningú dolent. Tu coneixes gent dolenta a l'Índia?
Sí, molt. No has llegit el novel·la Shantaram?
Torna a dir el nom i així la gent que ens escolta s'ho apunta. Com es diu?
El novel·la es diu Shantaram, és sobre una màfia a Mumbai i tot això, i gent dolenta i tot. A veure, perquè tot arreu hi ha gent bona i menys bona. Dolenta no existeix.
Carai, explica'ns-ho això.
Hay gente buena y menos buena. Y gente buena y menos buena, algo depende de nosotros también. Malos. Cuando señalamos a alguien con un dedo, cuatro dedos nos miran a nosotros. Entonces, ¿yo con qué cara voy a decir a otra gente que es mala si no conozco ni a mí misma? Yo estoy llena de fallos. Entonces.
¿Qué vol dir Mahabharata?
Mahabharata és... nosaltres tenim Ramayana i Mahabharata, a part de Vedas, són llibres èpics, que llamem els llibres sagrats, i explica història de Kaurava i Pandava. I Kaurava eren 100 hermanos i Pandava eren 5, i després una lluita. I en aquesta lluita era el Arjun, era el, on el Krishna, el déu Krishna, estava con Arjun, con 5 Pandavas, i en aquell moment, quan arriben allà, el lluita de poder no és nova, viene de antiguo. I arriba ell a la batalla i Arjun diu: "Todos son mis hermanos, yo no puedo luchar contra ellos." I en aquell moment el sermó que da Krishna és la Bhagavad Gita que coneixem.
Krishna, l'encarnació de Vishnu, va demanar als Deva que naixessin a la terra dels homes perquè l'ajudessin en la seva obra, destruir el mal i establir els Dharma. Indra, Vayu, Dharma i els Ashvin van ser a la terra durant un temps perquè se l'havia de netejar del verí que l'estava ofegant. La terra va quedar purificada perquè aquests Deva hi van posar damunt els seus peus. La llavor del Dharma es va plantar en aquest sol que prèviament havia estat conreat amb la sang dels homes més nobles. El propòsit de llur naixement s'havia complert. Per tant, havien de tornar als cels altra vegada. Els Pandava van quedar absorbits en els Deva que havien estat llurs pares. La terra s'enriquí gràcies als pocs anys de glòria de què va gaudir quan Krishna hi posà els seus peus sagrats. La història de la vida dels Pandava serà immortal. Mentre existeixi el món, mentre el sol i la lluna segueixin llurs òrbites, mentre hi hagi una xàldiga de bondat en el cor de l'ésser humà, la història dels Pandava, el Mahabharata, serà llegida en el món dels homes.
Cafè Àsia, totes les Índies de la Índia. Programa de Joan Uller i David Guzmán. A més, el dia 1 de juliol del 2018.
Dipti, abans d'acabar, abans has dit això del curri, no?, com a tòpic, de les coses sí. Que no... Tu també has fet classes de cuina índia.
Sí.
Quin plat, doncs, hauríem de perdre? Què hauríem de menjar?
Depèn, sou vegetarians o no mengeu carn?
Tot s'hi va,
omnívors.
Normal, què vol dir normal?
Normal vol dir...
Posem-ho per omnívors, i que siguin vegetarians i has traurat la carn.
Doncs, si són de carn, un plat que es diu tandoori, és el murg tandoori, el pollastre amb la seva salsa feta amb forn. I si vegetarians, doncs panir, que és el queso artesanal que se hacen, entonces també panir tikka és molt bo. I llenties, si us agraden llenties, del Magni.
Per acabar, quina cançó t'agradaria escoltar del teu país?
Quina cançó m'agradaria... Hi ha un cantant, perquè un altre tòpic que penseu que tothom saps, li agrada només Bollywood. Hi ha un cançó d'un cantant que es diu Jagjit Singh. Té una cançó que parla d'infància. Y digo, en concreto, que quítame todo lo que tengo ahora y devuélveme mi infancia.
¿Y cómo digo eso en la teva lengua?
Ye dolat bhi le lo, ye shohrat bhi le lo, bhale chhin lo mujhse meri jawani, magar mujhko lauta do, bachpan ka saavan, wo kagaj ki kashti, wo barish ka pani.
Ye dolat bhi le lo, शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी Thank you.
gràcies, et proposem anar al cine. Quina pel·lícula anem a veure? Jo aniria a veure El riu de Jean Renoir.
No.
Tu quina aniries a veure?
Jo aniria... Quina aniria? De Bollywood...
Jo no parlo de Bollywood.
No, no, a veure, de cine indi, diu, no?
No, no. Parlo de cine.
Ah, va, parlo
jo
de cine.
Jo soc universalista.
Vale, vale. No, jo aniria en cas d'això d'un cine indi. Bollywood també té pel·lícules bones. Mm-hmm. Three Idiots.
Tres idiotes, que podríem ser el David, l'Àlex i jo, si el mestre Gorina no fos una de les ments més clares d'Occident, fins i tot sobre el cinema d'Orient. Amb aquesta sintonia rebem el nostre savi.
Enciclopèdia Gorina.
Encara no m'han acomiadat, és un miracle. Aquests dos senyors tenen una paciència.
No, és un plaer, és un plaer. I a més que ho fas d'una manera tan desinteressada que clama el cel.
M'encanta.
Tornem al teu poder d'endevinació geogràfic.
Sí.
Veiem on ens porta, on et porta aquesta música. Anem a poc a poc. Primer, qui canta?
Jean Morand. Hi ha una versió d'això mateix on ella dialoga cantant amb Marguerite Duras, que és la directora i l'autora d'aquesta pel·lícula increïble, que és India Song.
Que va tenir una segona part.
Que va tenir una segona part que es deia Son Mon nom de Venise d'en Calcutà Desert. Efectivament, a banda de totes les altres pel·lícules d'aquesta senyora.
Que era la mateixa banda sonora, sí, però amb unes imatges diferents de com havia passat el temps per aquella casa, per aquella ambaixada anglesa.
És que això de les ambaixades angleses i de la colònia ha donat molt, i per tant m'imagino que no anem de França, sinó que anem d'Índia, no? Hi ha una pel·lícula que és el centre de l'univers, directament, que és quan Jean Renoir, després d'haver marxat de França a fer cinema a Amèrica, se'n va anar a l'Índia amb una modèstia infinita i va passar un parell o tres d'anys fins que no va entrar en situació real, per no ser el típic director que també colonitza el cinema d'aquell país.
It is the story of my first love, about growing up on the banks of a wide river. First love must be the same any place, and it might have been in America, England, New Zealand, or Timbuktu. So they do not, of course, have rivers in Timbuktu.
La història d'aquest primer amor, no?, que ens diu aquesta veu, que hauria de ser el mateix un primer amor a l'Índia, a Amèrica, a Timbuktu, on fos. M'imagino, Àlex, que a l'Índia també.
A l'Índia també, i en aquesta pel·lícula de Renoir, El Rio, tres noies adolescents, dues occidentals i una que és filla d'una princesa índia i d'un metge occidental, que era interpretada per Radha, que era una ballarina increïble, i va ser la presidenta de la societat fins que es va morir, una societat sobre... Jo no la sé dir, no ho sé, era una qüestió de la reencarnació... En fi, era una mestra, per entendre'ns, no?
Portem dues pel·lícules,
sí,
Àlex.
Sí.
I resulta que són dues pel·lícules de rics, de, sí, gent rica, sí, i estrangera, sí, a la Índia.
Sí.
Tenim una cosa més del país, diguéssim.
Bueno, que aquesta pel·lícula la va fer Jean Renoir en companyia d'un futur director que seria el mestre del cinema hindú, Satyajit Ray, que va començar fent una trilogia, que es deia la trilogia d'Apu, La canción del camino, Aparajito, Apur Shanshar, la història d'un nen que creix en un poble, se'n va després a la segona pel·lícula, Calcuta, estudia a la universitat, i en el tercer capítol ja s'ha casat i s'enfronta a les frustracions de la seva vida, i que és el retrat de país perfecte a través dels principis del cinema neorealista italià, és a dir, tot après a través de Rossellini i de Vittorio De Sica, els seus mestres, d'una manera que va provocar Satyajit Ray, no només amb aquesta, sinó amb una pel·lícula que es deia El Saló de Música, que era el millor Visconti fet fora d'Itàlia, sobre la història d'un maharajà que fa l'última gran festa en el seu palau abans de morir s'arruïna definitivament, com si fos el Gato Pardo, no? Va aconseguir que Audrey Hepburn sortís del seu retir absolut perquè li van donar l'Oscar honorífic quan s'estava morint a Calcuta, a un hospital, no va poder anar, evidentment, i Audrey Hepburn va demanar ser ella personalment qui des de l'escenari de Los Angeles li dediqués i li fes l'ofrena. Adéu, nostre senyor, se t'hi hagi rang, no? Va ser un moment preciós i molt, molt, molt
bonic, no? Quantes coses que arribes a saber.
Bueno, no ho sé.
Igual ets capaç, fins i tot, de saber alguna cosa de Bollywood.
Bueno, Bollywood, clar, Bollywood és la indústria de cinema més gran que hi ha en el món. Jo vaig anar a Mumbai a una sessió de cinema de Bollywood, hores i hores i hores, sense entendre res del que passava a la pantalla, amb uns espectacles coreogràfics, uns melodrames petardos, absolutament insostenibles, i una pasta per tot arreu, no? I és que Bollywood és dona de menjar a mig Mumbai, eh? O sigui, Bollywood és Bombay, que és com se'l coneixia, i Hollywood. I hi ha tot un divisme total al voltant d'això. Perquè els centres de producció de la Índia en aquests moments són el cinema musical a Mumbai, el cinema policíac a Madras, i el cinema dels mites heroics i de les tradicions ancestrals a Calcuta. I això fa pensar amb el gran drama, com s'ha de definir, mestre?
La Bíblia o...
El Mahabharata. Què és el Mahabharata?
El gran text de la religió, de l'espiritualitat mil·lenària, no? de tota aquella regió, no només a l'Índia, i que, per tant, continua sent una mena d'oracle per la gent que el segueix.
Que vam veure una versió meravellosa, impagable, de Sir Peter Brook.
Pràcticament ja està dit tot, perquè ell, la penúltima pel·lícula que va fer, perquè va fer moltes pel·lícules, Peter Brook, va ser...
Moderato Cantabile.
També, sí, El senyor de les mosques, va fer una versió excel·lent, La tragèdia de Carmen, perquè al final...
La tragèdia de Carmen no es va fer al cinema, oi?
Sí que es va fer,
doncs
sí.
Doncs és una gran notícia, perquè no ho sabia.
La va fer ell mateix, i va fer com... Però el que feia llavors era adaptar el seu espectacle de tal a la pantalla. I, de fet, el Mahabharata ho va fer com a sèrie de televisió de 3 capítols, però després va haver una versió cinematogràfica reduïda de només 171 minuts, perquè
audiència,
era molt més llarg.
Audiència, no se'ns ho perdi, això.
No.
Sembla llarg, però...
No.
Passa amb un sospir.
Bé, en qualsevol cas, és una mica una referència obligada, com també, en certa manera, Rudyard Kipling, un escriptor que des del colonialisme anglès va escriure totes les històries del llibre de la selva i de Tomai de los Elefantes i totes aquelles pel·lícules estil Tres Lanceros, Bengalíes, amb el Gary Cooper allà fent de Bogest a la seva manera, i una història molt bonica que és la de Sabu, que era un nen indi que et cuidava els elefants de la quadra d'elefants de l'últim Maharajà de Mysore, i que Hollywood el va portar a Nord-Amèrica per fer fins i tot Les mil i una nits. O sigui, el van canviar de país perquè, com era morenet, doncs ja els hi servia una mica per fer pel·lícules de la Maria Montez i històries d'un altre
tipus. I de Les mil i una nits, amb quin cineasta ens quedem?
Home, de Les mil i una nits jo em quedaria, evidentment, amb Pasolini, està clar, com a Mario Gómez, que va fer una trilogia també des de Portugal contemporània de Les mil i una nits, absolutament extraordinària. I pel que fa al cinema colonial, evidentment, jo em quedaria amb David Lean i Passatge a la Índia, la novel·la de Forster, que era una adaptació que a mi m'entusiasma molt més que no el Gandhi de Richard Attenborough, que és una mica, al meu entendre, una mica encartronadeta. Però també hi ha un altre director, i amb això acabo, que és James Ivory, que és un director que, en companyia d'una escriptora d'origen hindú que es deia Ruth Prawer Chabbala, va fer una sèrie de pel·lícules meravelloses sobre l'origen del cinema indi, Bombay Talkies, o un sobre Shakespeare a la Índia, Shakespeare Wala, o una pel·lícula meravellosa amb Julie Christie que es deia Oriente y Occidente, i que era una història d'una dona que va a la recerca dels records de la seva àvia que va desaparèixer a la Índia després de relacionar-se amb un Maharajà, i va viure una transformació personal i espiritual increïble, que fa pensar, i amb això acabo definitivament, que ens queda per fer una pel·lícula en aquest país, que és la història d'aquella espanyola cabaretera que es va casar també amb un Maharajà hindú, que havia estat amant d'Alfons XIII i que va acabar els seus dies a la Índia, i estan allà enterrada després d'haver passat per tots els palaus i les festes de l'Orient més exòtiques i perfumades que pugui imaginar.
Una superproducció, això.
Jo la faria.
Em queda una pregunteta, Berta.
Va.
Per què no rebem Bollywood a Europa?
Perquè, home, molt poc, però més del que et sembla. Perquè hi ha moltes sessions de cinema Bollywood que es fa pels pakistanesos, sobretot, a ciutats com Barcelona, en cinemes com, jo què sé, el Cinesa Diagonal o La Maquinista i tal.
Al matí.
Ho fan a hores que tal, no s'anuncia públicament, però si vols anar a comprar una entrada, pots entrar. El que passa que t'has d'enterar de que passen aquestes pel·lícules i comprar moltes, moltes, moltes vitamines perquè duren el que no està escrit.
Amb això, a Bollywood, ara que cita Shakespeare, també m'ha criat sempre molt l'atenció que fins i tot a vegades miren a Occident i adapten clàssics com Romeo i Julieta i una versió a Bollywood que es diu Ram Lila, que dura, és un grandíssim èxit. És una superproducció, evidentment amb coreografies, però adapta fidelment a la seva versió al text de Shakespeare.
Doncs no, ja ho han fet moltes vegades, perquè hi ha un altre que es diu Devdas, que va ser el màxim èxit històric del cinema Bollywood, allà. I que també era... Bueno, però és que això de Romeo i Julieta és la font d'inspiració de tothom.
I mira que sosa.
Sí. El Romeo i Julieta original.
I acaba malament.
Bueno, això ja això és un sabotatge digne de tu, mestre Uller.
Gràcies, mestre
Àlex.
Dies de ràdio el fan Judit Sala, Rosa Sanauja, Paco Cotillas i Santi Carreras.